de la frontal i dic, collons, que no... Tira't!
Ficharies a Ramiro.
Estàs graciós.
No.
Tenia
no.
El Bernat. Qui,
sap, home, Ramiro, Ramiro, que
quedat,
i tant.
Saps qui ha quedat lliure? Sommer.
El de l'Inter?
Sí.
El porter que li va deixar el Barça fora de la
per tenir de
final.
Suplent.
Sí, també falta veure quina...
Va deixar el Barça fora de la final.
Sí, sí, sí.
També s'ha de... Aquí hauríem de mirar quina fitxa té Sommer. Vull dir que sí. Clar, no, fitxant li fotrà els 10 milions al porter suplent. Tampoc sé la que tindria Ramiro, en fi, no ho sé, però...
Ramiro al Barça ho va mirar, sí, sí. Vull dir, és un porter que evidentment que els agrada molt i es va estar mirant. Una altra cosa és que al final, si la fitxa de l'Ajax, del Ter Stegen, les assumi pràcticament tot a tu...
I Chessy, no hi ha cap dubte de que seguirà?
Bueno, sí, segur. Està renovat,
sí. Sí. Té un any més.
Vale, no, preguntava només.
No, però...
Podria ser, o sigui, aquí... encara que digui un any més, es podria desvincular, no, si volés, però al principi van dir que...
Al final de temporada es va ratificar,
això. El Samurri va explicar que ja...
Que
es quedaria.
Ja ha marxat Iñaki, marxarà Ter Stegen, ja ha marxat... Tràlaga.
I Cotxen,
que
s'ha de quedar Iaco, de tercer volum.
A mi aquest m'agrada. No, evidentment no per ser porter titular, però em sembla un porter de...
La conclusió és que no és el més professional, però el que hem de fer és creuar els dits perquè no es lesioni Joan Garcia. O sigui, el Barça juga sense xarxa a la porteria.
I Costa té clar que si es lesiona Joan Garcia hauria de jugar Iaco i no Chesney, no?
No, Iñaco Peña.
No, jo no. Iñaki Peña han traspassat a Grècia.
Panathinaikos.
Bé, no seré tan agosarat perquè el que li he vist a Iaco, sobretot és amb el juvenil del Barça i amb l'Andorra algun partit, no m'atreveixo a dir això perquè evidentment va justet d'experiència, però jo insisteixo que tinc malsons amb Stenzel.
El bo és el que està baix, diuen. I que Rodríguez.
Aquest no l'he vist.
Quants anys té?
Crec que suposo que ha acabat de juvenil i ara anirà al B. Diuen que és el bo.
Hòstia, però ens agrada fet, fer debut a gent jove, però un porter...
Un porter de... Els alevins que tenen. Sí.
Molt bé, doncs hem endreçat a Julián i Ter Stegen, que segurament la setmana vinent tornarà a ser notícia. Laia, alguna cosa més?
No, res més.
Mercesc, que vagi bé, bon cap de setmana. Dos minuts passen de les 8. Avui endarreriments als justos perquè estem tots pendents de l'incendi que crema a l'Empordà i a les Gavarres. Hola de nou, Agnès Marquès.
Hola, bona tarda.
Quines novetats tenim?
No gaires, la veritat. El que us hem explicat a un quart de 8, detinguda una persona, un home, com a possible responsable d'aquest incendi, s'ha declarat al matí a la Bisbal d'Empordà. Continua descontrolat. Sembla que l'home estava treballant amb una radial i que una guspira hauria encès un foc que ara per ara afecta ja 1.280 hectàrees, però que els mateixos bombers estimen que estan parlant davant d'un escenari que podria arribar cremant, al pitjor dels casos, unes 8.000 hectàrees. És important, per tant, tota aquesta feina que estan fent ara mateix sobre el terreny per intentar doncs, que el mal sigui el menor possible. Les flames han obligat a desallotjar 150 persones i a confinar-ne més de 40.000 de 7 municipis. Estem preparant per d'aquí menys d'una hora ja, a les 9, començar una edició especial del Catalunya Nit amb la meitat de l'equip que el tenim desplaçat ja cap a l'Empordà, amb el Manel Elias al capdavant. Manel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On sou ara?
Doncs mira, nosaltres ara mateix som al pavelló de Santa Cristina d'Aro, perquè aquestes 150 persones que dèieu que s'havien hagut d'evacuar s'han repartit entre dos espais d'aquí d'aquest municipi, i ara mateix tinc al davant doncs, una setantena de nens i joves que estaven a una casa de colònies i que els han portat cap aquí, i a dintre del pavelló hi ha tot de lliteres preparades perquè segurament com a mínim una quarantena o no cinquantena passaran aquí la nit. Estaven en un altre espai, que és des d'on farem avui el Catalunya Nit, però els monitors, i això forma part també de tots aquests episodis, no, d'incendis, veien que seria una situació massa estressant amb famílies que han hagut de marxar perquè les seves cases estaven en zona perillosa, etc. Han cregut que s'ho passarien millor o que els podrien distreure de millor manera. Fins i tot ara en tinc aquí uns al davant que em van saludant. Si podien venir aquí i seguim les activitats, i és el que estan fent. Estan aquí al pavelló fent algunes activitats amb els seus monitors, i això sí, segurament molts hauran de passar la nit a dintre del pavelló. La resta de famílies que han hagut de marxar de la Vall del Repòs, que és aquesta urbanització on s'acostaven les flames, perquè l'incendi que ha començat a la Bisbal de l'Empordà, el vent l'està empenyent cap aquí, i per això aquí és on hi ha ara el focus d'atenció. La majoria de les persones han vingut a un altre equipament municipal d'aquí de Santa Cristina d'Aro, però moltes persones utilitzen a Vallrepòs com a segona residència i ja estan tornant a les seves primeres residències, tot i que hi ha algunes persones que també és la seva primera residència. Per tant, d'aquí una estona, des d'aquí, des de Santa Cristina d'Aro, on ara preocupa molt l'evolució d'aquest incendi i sobretot cap on el pugui portar el vent, des d'aquí farem el Catalunya Nit amb testimonis. Ja tenim l'alcalde preparat, alguna de les famílies evacuades. També serem aquí amb la Cèlia Forment en aquest pavelló on aquests nois i nens passaran la nit per explicar-vos l'evolució de tot aquest incendi, i també amb la Laia Claret, que la tenim a la Bisbal de l'Empordà, on hi ha el centre de comandament i on s'espera que cap a un quart de deu de la nit la consellera d'Interior, Núria Parlon, actualitzi la situació.
Doncs, efectivament, aquesta serà la cobertura que fem. En principi, de 9 a 11 de la nit, expliquem també que en fi, que es fa una crida des de Protecció Civil i des de la Conselleria d'Interior a la gent que té cases a la zona de l'Empordà que s'estalviï el viatge, perquè és important pels bombers, doncs, poder disposar de totes les carreteres lliures i que no és un bon moment per desplaçar-se fins a la zona, i estan treballant conjuntament amb els bombers de la Generalitat, 200 militars, 60 vehicles també de l'exèrcit que s'estan desplaçant a Catalunya per ajudar a apagar aquest incendi. És una petició que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, a l'UME. També us hem dit fa una estona que Pedro Sánchez havia anunciat que suspenia tota la seva agenda de demà per visitar també el centre de comandament i seguir de més a prop l'evolució d'aquest incendi. Al llarg del programa estarem pendents absolutament de tot, perquè, per exemple, avui és un dia que és el primer cap de setmana de juliol, passen moltes coses ja arreu del país, però especialment a la Costa Brava, a l'Empordà. Avui s'inaugura el Festival de Cap Roig amb un concert de Bryan Adams, que de moment es manté. Demà és la cantada de Veneres a Calella de Palafrugell. En fi, estem en contacte amb tots aquests esdeveniments i esperem a partir de les 9, doncs, també donar la informació oportuna sobre com han d'anar les coses en les pròximes hores.
Doncs a les 9 comença aquesta edició especial del Catalunya a Nit amb el Manel Elias a la zona i amb l'Agnès Marquès aquí, i per descomptat qualsevol novetat que hi hagi des d'ara i fins les 9 ens la fas avinent.
Molt bé.
Gràcies, Agnès. Ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Oleart.
Doncs en aquesta primera hora, a Marc Bernal no li passa pel cap marxar del Barça. Parlem amb ell, d'ell i també del Mundial, dels temes de més actualitat. Ja poden recuperar aquesta entrevista a l'app i web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. La Laia ens ha explicat que Simeone ha elogiat molt a Julián Álvarez, que li ha dedicat molt bones paraules, parla de fer un projecte al seu voltant. A la Gemma això li sembla molt estrany i d'aquí s'ha generat un debat. També ha portat a debat la marxa ja pràcticament a tocar de Ter Stegen a l'Ajax. I tots han lluat molt el teu sentit de l'humor en aquests darrers dies i molta emoció, sobretot, amb aquesta gran final de la tutoria. He de dir que els dos han enviat.
Ah, sí?
Sí.
Home.
Els dos han enviat.
Bernat abans.
Molt bé.
Però haurem de veure qui ha encertat dels dos.
Molt bé, doncs.
O sigui, que un dels dos
ja ha encertat. O si han encertat els dos.
Ja tenim campió, no, però Bé, sí. No,
bé, sí, sí que ho sé, però no us ho diré.
No, 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 hem fallat els dos.
Clar. Pot ser que hagin fallat
doncs
els dos.
També tindríem campió. Sí, sí.
Jo he jugat a l'atac.
Molt bé. De seguida, la quarta tutopista, de quina estona resoldrem i tindrem...
Jo no me fico amb vosaltres.
Campió. Molt, molt atrevits, els dos molt atrevits. Així perquè mal. Ha anat qüestió de minuts.
Hemos venido a jugar, aquesta és l'actitud. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Deixeu-me dir que el Mundial ha començat el primer partit de la jornada, d'aquesta jornada que la penúltima del setze... No, la última, l'última dels setzents sí. de final, que enfront...
És un no parar, demà ja...
Sí, sí, demà ja hi ha vuitens, efectivament. Aquest Austràlia-Egipte, de moment amb empat a zero en el marcador.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
La tutoria. Pista número 4.
És una selecció que va debutar a la Copa del Món a França el 1998. Quina selecció és?
Us quadra, sí?
Podria ser.
Sí.
Va debutar... no ho recordo exactament, però...
Va debutar a França 1988. Ha estat eliminada, però ha estat 4 cops a vuitens. Una estrella que juga a la Lliga Espanyola i... estava classificada pel Mundial. A mi me'n ve un al cap, però això dels vuitens em despista. D'aquí una estoneta resolem, ara tornem cap al Mundial. L.A. Una mica de Frank Sinatra, no? Seria això? L.A. is my lady. No. Arbusà, ets per aquí, eh?
Soc aquí, soc aquí.
Ho cantes sovint, això, en la teva estada
sí,
a Los Angeles?
Cada dia, cada dia. De quin any és, això?
Probablement... del 50...
Uf, segle passat.
Dels 80. Diu el Salva que dels 80,
80?
Però en tot
potser
cas...
la gravació aquesta, no?
En tot cas, el Roger no havia
molt lluny, igualment, per mi, eh? Molt lluny,
80. Molt lluny. Roger, ens deies abans que ets a l'entrenament de la selecció espanyola posterior a la victòria clara de l'equip de Luis de la Fuente sobre Àustria per 3-0 i que els classifica pel vuitè de final de dilluns contra Portugal. Quin ambient hi ha? Quines veus hem de recuperar?
Mira, t'he de dir d'entrada que l'entrenament encara no ha començat. Tinc ganes de veure la cara que fan els jugadors del Barça i els catalans. Sí que he vist a Ferran ara mateix prenent el sol amb Marcos Llorente, ara acaben d'anar cap al vestidor per preparar-se per aquest entrenament. És aquesta rutina innegociable que té Marcos Llorente i que també ha arrossegat aquí Ferran i Marc Pubill. Tot això l'endemà d'aquesta victòria en què Espanya va ser molt superior a Àustria i que d'alguna manera injecta una dosi de confiança a l'equip de Luis de la Fuente. Prudència, però, de cara a aquests vuitens que són contra Portugal, però el to és positiu. I l'important per nosaltres és que ja és aquí Lamine Yamal, ser titular, que va ser substituït quan faltaven 5 minuts. De fet, el marcador ho permetia, si no, n'hauria jugat 90. Ja havia dit Luis de la Fuente que estava preparat. Va deixar arrencades, va deixar regats, va deixar alguna sotana i realment se'l va veure fresc en el partit d'ahir. Tot i que no va marcar, va ser l'MVP del partit i el vam sentir després com a millor jugador del partit, el vam sentir a la zona mixta, que confirma això, que ja és aquí i que ja està recuperat.
Ya está, ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
Molt bé, això és la bona notícia de Lamine. També em va parlar de Lamine el seleccionador.
Sí, és que és una selecció absolutament liderada per Lamine Yamal, per la jove estrella del Barça. Ell mateix va reconèixer ahir que ara comença el Mundial de veritat, que fins ara aquests partits doncs, que eren una altra cosa, que ara comença el Mundial, i el seu seleccionador, Luis de la Fuente, avisava ahir a DAZN que el millor de Lamine en aquest Mundial encara està per arribar.
Tiene muchísimas ganas de demostrar aquí su identidad futbolística a todo el mundo, aunque es reconocido ya, obviamente, pero en un Mundial es donde verdaderamente un futbolista de su nivel tiene que presentar sus credenciales y lo está haciendo, pero todavía tiene muchas cosas por decir y él está tranquilo. Todavía no ha aparecido del todo, va a aparecer el próximo día.
Doncs Luis de la Fuente, que tranquil i confiat amb el nivell de...
Luis de la gente.
Això, aquest mateix. De Lamin Yamal, de seguida us pregunto per Lamin, per la prestació de la selecció espanyola, però abans ha marcat a Egipte, ha marcat a Shur, el migcampista de l'Al-Ahli, rematant una pilota de cap molt a prop de l'interior de l'àrea petita en una exhibició de lamentable coordinació defensiva per part dels australians. És complicat perquè aquest partit, al minut 14, ja va exactament com hauria d'acabar, que és amb un 0 pels egipcis. A veure...
Això perquè és el teu resultat a la porra.
Sí, correcte.
No,
és molt difícil això, que passin 75 minuts i la cosa, bueno, 75 i els afegits. Ho tinc en xinès o en egipci, en el cas d'avui. Sobre Espanya, la veritat és que encara no, jo no li he vist un superpartit, però en el nivell que li hem vist a Espanya en aquest Mundial, i també jo crec que en val per Lamin, el d'ahir contra Àustria és el més convincent.
Sí, jo crec que l'ahir Espanya va fer el millor dels quatre partits que ha jugat. Lamin, crec que la primera part va ser molt bona, com a mínim. No sé quantes sotanes va fer, però...
Sí, va fer, la primera part va fer exactament el que li va donar la gana. 4 o 5. Pilota que rebia...
I a més, avui em deia algú, no, però és que Àustria no és ningú. Bueno, el seu marcador juga al Bayern Múnich. O sigui,
no... Leimer, no?
Ah, Leimer, no era un qualsevol.
No, és veritat.
I bueno, se'l va berenar durant tot el partit. Jo crec que anirà creixent Lamin a mesura que passi el Mundial, perquè portava 2 mesos sense jugar abans d'arribar al Mundial, i la selecció espanyola teòricament ha d'anar creixent també. També és cert que per mi ara 8 anys s'enfronten, així com crec que França és la millor selecció i que té el millor atac amb diferència del campionat, amb Dembélé, amb Mbappé, amb Olise, amb Cherki, amb Doué i algun que em deixaré, jo crec que tant Espanya com Portugal tenen els dos millors migcamps del campionat. O sigui, el de Rodri, tot i que no està com abans, però amb Rodri, amb Pedri, amb Olmo, amb Fabián, amb algun més que pugui jugar, i després el de Portugal amb João Neves, amb Vitinha, tot i que Vitinha no està bé,
i João Neves tampoc.
Bueno, però João Neves com a mínim va marcant gols.
Sí, però és increïble com funcionen aquests jugadors amb el PSG i què semblen en Portugal. Sí. Em sap greu dir-ho,
però també té a veure el que estan fritos. O sigui, van començar la temporada jugant el Mundial.
Sí, però estic convençut que el partit de dilluns...
D'entrada, el PSG jugant amb 3 migcampistes i el Portugal amb 2. Sí. Això
jo també estic segur que quan el partit de dilluns estaran bé tots. Tots, parlo dels portuguesos i dels espanyols. Jo a Rodri tampoc el veig bé.
Si no poses els 5 sentits en aquest partit, és que estàs per jugar al Mundial.
No, Espanya està bé, sí, anirà creixent, sí, però s'enfronta a una Portugal que és una molt, molt bona selecció, també.
Jo crec que li passa que la bona sort, entre cometes, que ha tingut fins ara de no tenir rivals d'excessiu pes, perquè Uruguai, que hauria de ser el que més dificultats li posés, al final va rebre una versió d'Uruguai molt fluixa, doncs ara per compensar aquesta aparent facilitat fins al moment, li toca possiblement el pitjor rival que li podia tocar pels creuaments en els vuitens de final, fins al punt que jo no tinc clar que Espanya passi. Jo veig a Portugal una autèntica selecció amb el significat de la paraula, una col·lecció de cromos espectacular.
Sí.
I de bons jugadors i amb un bon entrenador que fins ara potser no ha ofert una gran imatge, però jo...
Sí,
és que et diria que fins ara és un palet super, favorit per mi Portugal.
Ahir deia, no, és que Unai no ha enganxat cap gol, és que, és que diria que no li han xutat pràcticament.
Jo és que Portugal la veig tan lluny de l'equip que va guanyar la Nations
fa un any. Que a mi em passa que abans de que comencés el Mundial, si et preguntaven per les favorites, era França, Portugal, Espanya. I Portugal és la que més m'ha decebut per ara. Per ara.
Sí, sí.
Per això no vol dir que el dilluns es carregui a la selecció. Per part d'Espanya, ens havia deixat o havia deixat als aficionats espanyols molt plof en el seu inici, i ahir es va recuperar l'alegria. L'alegria i la il·lusió i la sensació de per què no. I en això té molt a veure, molt, Lamine Yamal, i el que esté recuperant sensacions i el que abans del partit sortís a les ràdios espanyoles, a la SER, a la COPE, dient aquí estic jo, són favorits, tenint tan bon equip com França. O sea, aquesta jeta i el descaro que té Lamine té molt a veure, però aun així, ahir, que no va ser un súper Lamine, a mi em sembla que el que té la selecció espanyola és equip.
I Lamine, sense estar equip al 100%, genera una atracció sobre el rival que també ajuda que gent com Oyarzabal s'atipi de fer gols. Això és així.
Important, a veure... important per mi també que Olmo sigui titular.
Sí.
Sí, però jo crec que això...
Que els dos, que Pedri i Olmo juguen al Barça junts i també puguin jugar a la selecció junts, que semblava que fins ara no ho podíem fer.
De la Fuente crec que això ja no ho tocarà. Per cert, deixeu-me dir que evidentment Portugal pot eliminar Espanya i més a un partit. També us dic que el partit d'ahir amb Croàcia, si l'acaba passant Croàcia, no podria sorprendre ningú.
La segona part és molt millor, la de Croàcia.
Totalment. Arriba la nostra firma.
La firma.
Avui la de la jugadora del West Ham, la Laia Codina. Hola, Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara et parlo de futbol, però escolta, estem molt pendents d'aquest incendi a les Gavarres i a l'Empordà. Tu ets de Camp Llong. Em consta que ara mateix no ets a casa, però tens notícies de casa, tot en ordre?
Sí, tot en ordre, però fa mal veure les imatges, la veritat, perquè al final són carreteres, són paisatges que veig sovint i bueno, es veu el fum, han passat imatges des de casa des de bon matí i fa respecte, fa molt de respecte perquè ja et dic, al final encara no toca a casa i sembla que no tocarà, però al final tot és casa, aquella zona.
Doncs evidentment el nostre escalf per la gent de Camp Llong i sobretot el de les zones que ara mateix estan afectades. Laia, parlem, si et sembla, de futbol. Ara parlàvem del rendiment de la selecció espanyola, que jo crec que és indiscutible que el d'ahir contra Àustria és l'actuació més convincent del Mundial fins ara.
Sí. Per mi, jo estic molt d'acord amb el que estàveu dient ara, una mica el que heu dit de Lamine sense estar al 100%. Per mi, el fet de que atragui tant rivals, després vol dir que n'allibera d'altres, que allibera altres jugadors. Per mi, Dani Olmo és un jugador clau. Crec que pocs jugadors es col·loquen com es col·loca ell entre línies. Sí que és veritat que a vegades em falta Dani Olmo aquell últim passe més finet o... més que quan finalitza doncs hi hagi més finura, però també crec que ho anirà agafant. I també jo vaig veure en Espanya que els jugadors es coneixien més una mica entre ells, no? Al principi semblava que no hi havia rima, que no hi havia fluïdesa, i ahir els vaig veure molt de moviment sense pilota, que crec que això és molt important amb els jugadors que té al mig del camp, o Tano Oyarzabal, que també pot rebre el peu, Àlex Baena... I em va agradar molt l'Espanya d'ahir, la veritat.
Fins al punt que, amb totes les reserves, perquè Portugal, com ara comentàvem, és un tros de selecció, però si haguessis d'apostar dilluns, apostaries per Espanya, eh?
Apostaria per Espanya, però tampoc ho apostaria tot.
Yeah.
Tampoc ho tinc tan clar, perquè també veig un Portugal que el veig molt bon equip. És veritat, a mi també m'agrada molt el mig del camp de Portugal. Sí que és veritat que no hem vist el millor, però... és un mundial, vull dir, són els jugadors que són, a vegades no necessiten més que un partit per demostrar-ho, i després jo soc d'aquelles que penso que Portugal al final fa un any va passar una tragèdia i estic segura que cada partit que surten a jugar, cada entreno, hi ha alguna cosa més que els hi mou, i això sempre en un equip això es nota molt i això sempre pesa més, i crec que també és una cosa que s'ha de tenir en compte en Portugal, vull dir que a més d'un equip hi ha alguna cosa més que els mou. I estic segura que és un punt de motivació que tenen, extra, i que suma molt.
Laia, de la resta de seleccions que hem anat veient fins ara, em poses alguna per damunt del nivell d'Espanya?
Bueno, sí que és veritat que jo continuo pensant que ara mateix França està una mica per sobre de tothom. I després... jo veig Espanya com a segona favorita. Jo poso França encara, no continuo allà, però i després sí que és veritat que Brasil no m'acaba de convèncer, però veig un Vinícius bastant motivat en aquest Mundial i s'ha de dir que està fent molt bon Mundial i tampoc la descartaria. Sí que és veritat que per mi una sorpresa ha sigut el baix nivell d'Anglaterra. Van passant, sembla que Anglaterra això ho té molt, no? Van passant eliminatòries, però crec que a nivell de joc tenen molt a desitjar, la veritat.
Bé, Anglaterra, un país que coneixes perfectament perquè hi jugues, s'està aguantant perquè probablement tenen el millor davanter centre del món ara mateix.
Doncs sí,
amb la Laia Codina hem analitzat el Mundial en aquest punt, a punt d'acabar la ronda de setzens de final. De fet, tenim en joc aquest Austràlia 0, Egipte 1, a la pausa d'hidratació. Laia, gràcies. Records a la família de Camp Llong i anem parlant.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Tot costa.
La Caça Talents.
Ui, avui encadenem estrelles. De Laia, Codina, Andrea Ors. Hola, Andrea, bona tarda.
Què dieu, gent? Com estem?
Cafetera,
T'agrada aquesta samarreta,
Bernat? Sí.
Aviam, us he de dir que jo crec que potser vosaltres dos, que esteu moranets, us quedaria millor que a mi. És que estic tan blanca, tio.
A mi en dos dies em va, eh?
Perquè de treballar no serà.
Perquè treballa, clar.
Bueno, clar. La meva feina, afortunadament, és veure partits. Estic allà a casa, llavors surto...
I és de nit.
El sol, clar... No.
Surts i és de nit, perquè clar, com els partits són tard.
Bueno, avui una altra vegada, Colòmbia a les 3 de la matinada, no puc més, gent.
Te'n vas al
Estava aquí dins barallant.
Els estàs veient tots?
Pràcticament.
Però en directe.
Sí, en directe. Però és que a més jo sóc una tia bastant nocturna.
Jo també, i ahir em vaig posar a mirar el Portugal-Croàcia i quan m'he aixecat eren les 5 del matí i estava allà al sofà.
Jo vaig veure el
Portugal-Croàcia.
Sencer. Jo també.
Amb tot el que va passar en aquells 10 minuts d'afegit.
Amb tot el... Sí, jo aquest és que em tenia enganxadíssim, però reconec que m'ha passat uns quants cops a dormir-me a la meitat de les 12 a 1 i despertar-me a la meitat de les 4 o les 5 i enganxar.
Ja saps què em va passar l'altre dia? Em vaig despertar a Estats Units, que anava 2-0.
Sí.
I quedaven... Vaig mirar el mòbil, eh? Vaig veure 2-0 i quedaven 10 minuts. I vaig veure, hòstia, la porra, tinc 2-0.
No he patit
tant. I vaig posar la tele per veure els 10 minuts que quedaven.
I estaven i els americans amb 10. Sí, no he patit tant des de Sevilla, des del 86.
I m'està fent molta ràbia que Colòmbia...
2-0, malogut.
És que els partits de Colòmbia, els 3 últims han sigut a les 3 de la matinada. Però afortunadament, com és una selecció bastant alegre, és millor veure als 3 de la matinada a Colòmbia que no a Alemanya, que era ciment pur. Molt dur de veure.
Però ara s'acaba ja, no? Ara ja els horaris.
Ara els horaris ja tornaran a ser normals.
I la samarreta de Colòmbia, per algun motiu?
Bueno, doncs perquè em veig mig obligada i ja venim una samarreta, Bernat. És broma. No, però queda bé.
Espera't, que no m'han recordat d'acomiadar. Ja em passa per l'edat i em passa cada dia. Roger, encara ets aquí, eh?
Sí, sóc aquí al centre d'entrenament de Los Angeles Galaxy, que no veiem a la Min, no s'està entrenant, però no patiu, perquè forma part de l'entrenament d'avui, que és de recuperació i compensació. Com que hi va jugar gairebé tot el partit, doncs s'ha quedat a dins. I a Olmo també el veiem fent bicicleta, que també forma part d'aquesta recuperació postpartit. Ahir va jugar 70 minuts, doncs està al marge... Sí. Doncs està al marge aquí, al costat del camp, està al marge fent bicicleta.
L'Arbusà sempre va voler anar a L.A., dejar un dia esta ciudad. Cruzar el mar en tu companyia. És que abans quan heu posat la de L.A. is my lady, he dit, home, hagués pogut posar el cadillac solitario de Loquillo.
Sí, és de quan Loquillo molava. Gran cançó de... Es deia el Cadillac
Solitari.
Molt bé, el Roger que ens tranquil·litza, la Min avui està treballant al garatge, però està tot en ordre, i tant la selecció espanyola com l'Arbusà marxeu ja cap a Dallas, que és on es jugarà el partit de dilluns, eh?
Sí, cap a Dallas avui i dilluns aquest partit de vuitens. Espanya-Portugal, un altre cop a les 9, eh? Bon horari a Catalunya, 9 de la nit per viure aquest partit de vuitens.
Molt bé, doncs...
Ideal. Per fi.
Sí, ideal. Gràcies, Roger, abraçada.
Adeu.
L'Andrea avui ha vingut a parlar-nos no del seu bronzejat, sinó dels descobriments del Mundial. D'alguns n'hem anat parlant tangencialment, però l'Andrea els ha estat mirant en atenció. Jo començaria pel primer, perquè... No? No començaries pel primer?
Sí, per Johan Manzambi.
Ah, aquest mateix.
Vale, aviam. Jugador suís de 20 anyets i per qui no el tingui al radar, el seu club, el Friburg, juga d'interior, però amb la selecció el míster va dir: tu, escolta, per un bo que tenim, doncs el posem amunt. De moment, 3 golets, 2 assistències, és el típic perfil així com molt atlètic, molt, molt potent, de fet ha fet molt bona temporada al Friburg, i jo crec que serà d'aquells jugadors que aquest estiu et vindrà el típic equip de mitja taula d'Anglaterra i pagarà 60 quilos.
Avui jo ja he llegit alguna informació d'algun equip que volia...
Sí, per mi és un perfil Premier 100%, de partit amb molt de ritme, anar de tornada...
Però tu el fitxaries de mig centre o de mitja punta?
Jo el fitxaria d'interior, del que vulgui. En el meu equip podria jugar de qualsevol, a qualsevol posició.
Bé, doncs Manzambi, el suís, que evidentment seran els vuitens de final i per tant encara tindrem possibilitat de veure'l, com el colombià Puerta, que se suposa que jugarà aquesta matinada, també.
Exacte. Gustavo Puerta, migcampista, i una de les sensacions de la selecció colombiana, futbolista que ja de ben jove va cridar l'atenció dels scouts i el va signar al Bayer Leverkusen. Allà no va anar gaire bé, però sembla que ha trobat el seu lloc en el món a Santander, perquè ha sigut un dels jugadors clau a l'ascens a primera. És un interior així que t'ordena, que et recupera pilotes, que s'entén molt bé amb James, amb Quintero, que per qui no coneixia Juan Fernando Quintero, per favor, l'heu de veure. És el típic jugador així passat de pes, que no es mou. Jo crec que si flica el Vallès li agafaria un atac de cor, perquè no sap què és pressionar aquell jugador, però en parat és boníssim.
Molt bé, doncs ja en tenim dos. Aquest no ens l'has venut tan bé, perquè... Tot i que ens agraden els jugadors juganers, però...
Sí, Gustavo Porta, jo crec que aquest estiu saltarà, però per mi és un futbolista que ha d'anar a una lliga amb un ritme així més baixet.
Dius que és, ara mateix pertany al Racing.
El Racing de Santander va pagar 3,5 milions.
Per tant, seria una possibilitat que volgués jugar a primera divisió amb el Racing, però tu el veus fora del Racing. És a dir, creus que hi haurà upgrade.
És que jo crec que hi haurà mercat. Molt I a bé. Més, la gent em consta que l'està movent, perquè li agrada molt.
Ah, d'acord. Doncs no en parlem més. El tercer, ara l'esmentava el Ferran Correas, suposo que es pronuncia així, el nord-americà Balogun.
Sí, jo li dic així, Balogun. Aviam, després dels aliens que hi ha com Mbappé, Haaland, Kane...
Que, per cert, es perdrà els vuitens de final perquè el van expulsar.
Sí, el van expulsar.
En el partit contra Bòsnia. És veritat que no té cap intenció de fer allò, però la trompada...
És una vermella.
La trompada és vermella i no se'n parli més.
I es perd el partit contra Bèlgica, eh? Mm. Val.
Permeta'm que et vagi fent digressions. On crec que clarament són favorits els americans, que no ho hauria dit ningú.
No, i sobretot per aquest jugador, perquè aquest jugador és un punta que li està donant molta autosuficiència a dalt, porta 3 golets, jo crec que també serà un dels noms del mercat, tot i que fa un parell de temporades, el Mónaco ja va pagar 30 quilos per ell a l'Arsenal. Per tant, es pot moure si ve una oferta com molt bona. Però és un jugador que a mi m'ha sorprès molt en aquesta Copa del Món.
Per tant, és company d'Ansu Fati al Mónaco.
Correcte, exactament. I venia de l'Arsenal, del futbol base de l'Arsenal.
Se va pagar 30 quilos...
El triple, clar.
És a dir, aquí ja no parlem d'un descobriment, sinó d'un jugador que ha tingut explosió retardada.
I aquest any ha marcat 19 gols, i jo crec que com el gol va molt buscat, m'imagino que en aquest mercat també serà un dels noms protagonistes.
3?
Aquí 3 i a la Lliga 19.
Bé, clar, però 3 gols en un Mundial, puntuant més que 19
no
a la Lliga francesa. I l'últim va fer un autèntic golaç l'altre dia, el noruec Nusa.
Aviam, extrem de 21 anys, el típic jugador així desequilibrant, creatiu, també molt irregular. Per mi estava fent un Mundial discretet, però davant Costa d'Ivori va ser un dels millors de Noruega. I us volia preguntar si ja Noruega la podem considerar com una de les revelacions o ens hem d'esperar al partit del Brasil.
Jo m'esperaria al Brasil.
Jo també m'espero.
Home, jo crec que arriba un arribat...
Mai havien arribat fins allà.
Sí, però un equip que té a Haaland...
És que precisament està on està perquè té a Haaland, jo crec. No?
No és sorpresa que estem vuitens.
Ara, per exemple, què és més sorpresa?
Si es carrega a Brasil...
Què és més sorpresa, que Noruega estigui a vuitens o que Cap Verd estigui a setzents?
Cap verd.
Totalment. Tot i que jo crec que ho tindran difícil en el partit contra Brasil, perquè a Brasil els equips que li generen problemes són els que tenen una organització defensiva rigorosa, i Noruega té altres virtuts, però no una organització rigorosa al darrere. Llavors, vaja, m'imagino... Tampoc veig el Brasil per tirar coets, però no m'imagino Noruega eliminant el Brasil. Molt bé, doncs una altra visita de la nostra Casa Talents. Bravo. Avui...
A seguir veient partits per tornar aquí a vendre la moto.
Ja pots marxar, que encara arribes a veure a casa la segona part d'aquest Àustria 0, Egipte 1. T'avanço que...
Austràlia.
Això, Austràlia. Austràlia 0, Egipte 1. Jo crec que acabarà així, vull dir que de moment...
És el que has posat, a la porra.
Jo crec que no et perdràs gols, però cap a casa falta gent, i a les 12 aquest Argentina Cap Verd, que jo crec que té tots els al·licients del món. Messi, els de Cap Verd, Bosinha i tota aquesta tropa de jugadors ignots que hem descobert en aquest Mundial.
Això pinta golejada, no?
Home. Bueno, a Espanya també deien en el primer partit el debut de Bueno i les porres eren 4-1, 5-0.
Ja li toca Cap Verd encaixar una bona tunda.
De 3-0 en amunt, o fins i tot un 3-0.
Correcte.
Casatalents, gràcies.
A vosaltres.
Va, que hem de passar per Madrid.
Madrid.
El boig de la Castellana.
Aquesta setmana encara no havíem passat per Madrid i no ens permetríem no fer-ho. Tinc el David Sánchez, crec, a punt d'agafar un tren. Hola, David, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Sí, efectivament, fressa d'estació, però volíem connectar amb tu. Abans parlàvem del partit de la classificació d'Espanya pels vuitens del Mundial. Fa la sensació que s'han calmat els ànims, que hi havia molta crítica cap al seleccionador espanyol, fins i tot cap a alguns jugadors. Van començar amb Gavi, després ha rebut Rodri, també Pedri fins a cert punt. Pel que he vist avui, les aigües baixen més tranquil·les, eh?
Sí, molt més tranquil·les. La setmana passada pessimisme, aquesta setmana optimisme, i depèn del que passi davant Portugal, optimisme o pessimisme. Però sí, molta més tranquil·litat després de les crítiques que tu comentaves cap a Pedri, cap a Rodri, cap al propi seleccionador, els dubtes en quant a l'11 titular. Sembla ser que Luis de la Fuente ho té clar, i l'afició de la selecció espanyola de futbol, especialment aquí a Madrid, molt més optimista avui que no fa 48 hores.
A mi m'agrada molt l'expressió "nos vamos a traer la segunda estrella". L'estrellòmetre ara mateix, més o menys, en quin grau el tindríem?
Optimisme moderat, en el sentit que es reconeix que França està un pas o dos per damunt de la selecció espanyola de futbol, que a principi de fase final la sensació és que Espanya estava al nivell de França i Portugal, i després d'una setmana de competició aquí també es reconeix l'obvietat de que França sembla ser la selecció que està rendint a millor nivell, i Espanya ha millorat moltíssim després del partit d'Aràbia Saudí i del partit d'Àustria. Ara sembla ser que sí, almenys, és una de les que optaria a guanyar aquesta segona estrella.
Cucurella, hi ha eufòria absoluta després de les dues assistències d'ahir, no?
Suposo que aquí li diran Marcos Cucurella. Sí, estan entusiasmats amb l'arribada del lateral a l'esquerra del ja Real Madrid, que és una petició expressa de José Mourinho. Ha estat un jugador que va passar pel Getafe, que cau molt, molt bé, i que es reconeix que a les darreres temporades el seu rendiment ha crescut exponencialment, i que serà una de les peces fonamentals del mourinyisme i del Madrid de la propera temporada, sí.
Ara que parles de Mourinho, de moment perfil baixíssim. Una entrevista al Vanity Fair, si no m'equivoco, des que és entrenador del Madrid. La presentació m'imagino que serà quan comenci la pretemporada, no?
Suposo que sí, si hi ha presentació, que últimament el Madrid fa coses molt, molt estranyes. Se suposa que sí, però sí que dona la sensació que el Departament de Comunicació li ha recomanat a Mourinho perfil baix, almenys durant la disputa del Mundial, i un cop acabi l'etapa mundialista, suposo que Mourinho serà presentat i respondrà a totes les preguntes i els dubtes del madridisme de cara a la propera temporada.
És curiós, el David diu que Comunicació del Madrid li ha demanat perfil baix a Mourinho, en canvi Comunicació del Madrid està repartint comunicats a tort i a dret. Avui l'últim desmentint l'interès per Enzo Fernández, el migcampista argentí del Chelsea.
Sí, fa no massa temps el Madrid només feia un comunicat per confirmar notícies o fitxatges. Ara, en aquesta nova era, el departament del Real Madrid el que fa és comunicats per desmentir notícies periodístiques. Fa unes setmanes van desmentir l'interès per Olise, avui han desmentit l'interès per Enzo Fernández, amb una sutil diferència, Jordi, i és que en el tema d'Enzo, el comunicat diu textualment que és una operació que no es farà, i en el comunicat de fa una setmana d'Olise parlen d'una molt bona relació amb el Bayern de Múnich, i diu el comunicat que si algun dia el Madrid estigués interessat en un jugador del Bayern de Múnich, parlaria en primer terme amb el conjunt bavarès.
A mi això d'Olise em té molt, molt amoïnat. Ho veus gaire probable?
Ho veig impossible.
Ah,
jo estic convençut que és el somni de Florentino Pérez. Estic convençut que donarà passes per intentar la seva incorporació, si no a curt plaç, a mig plaç, però jo crec que el Madrid sap perfectament que el Bayern de Múnich no està disposat a vendre a la seva perla aquesta temporada, i crec que d'aquí el comunicat tant d'Olise com d'Enzo Fernández, perquè ningú tingui un baixón de pessimisme aquest estiu,
per no inflar,
que no arriba cap
per no
galàctic.
Inflar el globus i que després està ben vist. Mira, jo tenia una altra possible interpretació, a veure si me la compres. Que el Madrid es vol mostrar com a formalment perfecte de cara als altres clubs, en contrast amb les acusacions que pesen contra el Barça, és que van a parlar primer amb el jugador i ignoren el club i ja amb el rotllo. Pot ser que vagi per aquí la cosa, o no creus que tingui res a veure?
Podria ser, però sí que és veritat que durant tota l'etapa de Florentino com a president del Real Madrid sempre ha intentat el Madrid mantindre una molt bona relació amb la élite europea. És veritat que han tingut alguna mena de crisi, per exemple, amb el Paris Saint-Germain, però generalment Florentino Pérez, com tenia el tema de la Superliga al cap des de fa moltíssimes temporades, jo diria més d'una dècada, sempre ha intentat mantindre una molt bona relació amb l'élite del futbol europeu per tal d'algun dia donar el pas de la Superliga. Jo crec que el Madrid té bona relació pràcticament amb tothom, i inclús actualment amb el Paris Saint-Germain, que era el gran enemic.
Després del retorn a Can UEFA, el PSG i el Kelaifi deuen estar encantats. Bé, doncs ja ho veieu, a Madrid, i concretament al Madrid, calma xitxa. Vaja, també és veritat que té una feinada amb l'escabatxina a la secció de bàsquet, i potser aquesta setmana l'han dedicat al bàsquet. David, abraçada, gràcies.
Bona tarda, una abraçada.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
En aquest país, el futbol es va popularitzar en bona part gràcies al manga. Quina selecció és?
Home. Evidentment és Japó, però jo no hi havia arribat fins a aquesta última, eh? Jo...
Hem encertat els dos.
Sí?
Jo he dit Japó també, sí.
I
que això dels vuitens, clar, limitava, perquè Alemanya o Holanda no podien ser, perquè han arribat més lluny.
Arribat a finals i campions.
Sí.
Jo havia pensat, però hem de Croàcia.
Però que Croàcia quina...
Però
Croàcia, però
ja,
Croàcia quina
això,
figura té?
Però podia ser que hagués arribat a vuitens
però,
i també a cent.
Quina figura té? Budimir?
Per exemple.
Hòstia.
No, ara...
Jo he pensat a Kubo.
Si no el vol,
Drava,
jo també.
Perquè fussa.
Home, doncs entre Budimir i Kubo, jo fitxo Budimir.
Però si el seleccionador croata no vol a Budimir.
És un problema. No cal que estiguem d'acord.
Bueno, que ha guanyat el Bernat.
Estem allargant.
Va,
sí o no?
Estem
exacte,
diferint.
El més ràpid avui ha estat Bernat Soler, que per tant s'emporta aquests 3 puntets que li donen la victòria de campió d'aquesta tutoria 2025-2026. Sí, ha enviat una miqueta no gaire minuts abans que el Ferran Corrés, que també ha enviat correctament. Per tant, felicitats a Bernat Soler per aquest campionat.
Gràcies, tutora.
Felicitats també a Gemma Herrero, que ha fet podi i, per tant, és bronze. I moltes felicitats, evidentment, a Ferran Corrés, que ha sigut un gran rival per Bernat Soler, que ha tingut menys oportunitats que Bernat Soler.
Comença la pretemporada, ja.
Exacte, comença la pretemporada, comença a escalfar i que la temporada que ve... Molt, molt, a mi m'encanta, m'ho passa molt bé. Vosaltres us heu passat bé, vosaltres?
Sí.
Molt bé. Jo mirant-les a ell, millor que quan guanyo jo. T'ho juro que m'ho passo millor.
Doncs, escolta'm, i la persona que ha guanyat, l'oient que ha guanyat avui, és la Laura Plans, que, per tant, s'emporta aquesta ampolla de cava de Cellers Maset, cava 1917, cava de guarda superior, gran reserva Brut Nature, reconegut com el millor cava del món del 2025.
Has dit que es deia...
Laura Plans.
Doncs la Laura, enhorabona a la Laura i enhorabona avui especialment a tots els que han participat durant aquesta temporada a la tutoria, alguns amb més patiment que altres. Enhorabona al subcampió Ferran Corrés, però sobretot enhorabona al multicampió Bernat Soler, el màster de les...
Ah, però jo crec que feia un parell de temporades, que, o sigui, l'any passat però, vaig empatar, però fa dos, no?
El Madrid també fa dos anys que no guanya la Champions i en té 15, això em referia. Tutora, la tutora tanca la tutoria però no marxa de vacances.
No, no, no,
ens retrobem dilluns. Gràcies, tutora.
Molt bé, fins dilluns.
I gràcies a la Gemma Herrero, al Ferran Corrés i al Bernat Soler per acompanyar nos. Gràcies a tots tres.
Bona tarda.
Farem una pausa i encara us hem d'explicar un munt de coses en aquest tram final de Tot Costa, començant pel Tour, que arrenca demà. Ara venim.
A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
Entrades a teatrepoliorama.com.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres...
Jo trobo que la gent aquí aprecia molt que una persona que vol vindre a viure aquí parli al català. Pues la gent és com, uau, que tu parla català, no? I només per això val la pena.
El català és un regal que ens hem de fer cada dia.
El català és un idioma molt bonic, molt vàlid i necessari. Mantenim el català tot arreu i sempre.
Sense Fronteres. Pel català no fem vacances.
Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Energia. Per recórrer carreteres infinites. Per
tocat 3:15 del vespre, demà arrenca a Barcelona la 113a edició de la cursa més important de ciclisme de totes les que es fan i es desfan, el Tour de França, que aquest any té com a particularitat, ja ho sabeu, que arrenca des de Barcelona. Isaac Vilalta, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ahir es va presentar amb una gentada als carrers de la ciutat de Barcelona, però la Teca comença demà amb aquesta crono per equips pels carrers també de la capital de Catalunya.
Sí, que no arriba als 20 quilòmetres, sí, vam veure molta gent, jo crec que demà encara en veurem molta més, amb sortir del fòrum, final a Montjuïc, al circuit aquest de Montjuïc, just a tocar de l'estadi, hi haurà el final d'aquesta primera etapa, una crono per equips. Avui hem conegut l'ordre de sortida, poques sorpreses, el Caja Rural serà l'equip que cobrirà aquest Tour de França del 2026 a les 5:05, l'últim equip, o vaja, els tres últims, el Red Bull, l'equip de Remco Evenepoel, després el Visma, l'equip de Jonas Vingegaard, i finalment l'UAE, l'equip de Tadej Pogacar, l'UAE que sortirà quan passin 5 minuts de les 7 de la tarda. Cada equip sortirà cada 5 minuts. En les crones per equips hi ha una miqueta més de diferència entre equips. Al voltant dels 20 minuts és el que trigaran tots els equips a completar el recorregut.
Les crones per equips són una matèria particular que fins i tot no té res a veure amb les crones individuals. Hi ha algun equip que parteixi com a favorit?
Home, els tres últims que t'he dit, per exemple, els hem de comptar entre els favorits, l'UAE de Pogacar, el Visma de Vingegaard, sobretot el Red Bull, l'equip de Remco Evenepoel, potser també l'Alpecin, l'equip de Mathieu van der Poel, i a més, ara ho deies, és una modalitat molt, molt, molt específica, la més especial del món del ciclisme, però a més, en aquesta ocasió el Tour innova. Ja ho van fer a la Dauphiné, l'etapa la guanyarà el millor equip, hi haurà una classificació per equips, com és lògic. El primer corredor de cada equip serà el que marcarà el temps del seu conjunt, però després, a efectes de la general, cada ciclista computarà el seu propi temps. És a dir, que si Pogacar als últims metres s'avança respecte dels seus companys, els que arribin per darrere, la general comptarà el seu temps, no el de Pogacar, és a dir, en aquest sentit, innovant el Tour de França.
Molt bé, doncs n'estarem pendents. En tot cas, no podem esperar en 20 quilòmetres grans diferències entre un equip i un altre.
No, seran diferències curtes, però en qualsevol cas, un d'aquells tòpics del món del ciclisme. Ningú guanyarà el Tour de França, ni demà passat, ni dilluns, però alguns ciclistes poden començar a perdre temps i en les cronos sempre es perden alguns segons que són molt valuosos. Per tant, diferències ajustades, però començarem a veure qui marca territori.
Molt bé, doncs més enllà de mirar-nos al Malic, perquè el Tour arrenca des de Barcelona, des de Catalunya, la veritat és que més esportivament sembla un perfil prou interessant el de les tres etapes amb què l'encetarem. Isaac, el tindrem omnipresent durant el cap de setmana. Recordeu que les etapes de catalanes del Tour les podeu seguir totes a TV3 i que aquí el Tot Gira, tant l'etapa de demà dissabte com la de diumenge, les transmetrem amb el David Clopés al capdavant, amb l'Edu Polo als comentaris, i que la transmissió de TV3, on hi haurà l'Isaac Vilalta, la podreu seguir, si així ho desitgeu, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Vaja, que podeu seguir el Tour a 3CAT per terra, mar i aire. Isaac, gràcies i a gaudir del cap de setmana.
Molt bé, ho farem, una abraçada.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Aquest cap de setmana, el Tour
Gira.
El Tot Gira surt al carrer per viure el gran depart del Tour a Barcelona.
Aquest dissabte, programa especial des del centre de Barcelona amb la transmissió íntegra de la primera etapa.
Una contrarrellotge per equips amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc.
Connexions des de la sortida i la línia d'arribada, l'ambient als carrers i l'anàlisi dels especialistes.
I a les 7, el partit del Mundial dels vuitens de final Marroc-Canadà.
I diumenge, la segona etapa del Tour.
La sortida des de Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic.
Un Tour històric a casa nostra i en Pogacar buscant el cinquè títol.
I després de l'etapa, la gala final dels himnes del futbol català i la final del trofeu Kubala per tancar la temporada.
Aquest cap de setmana, el Tour gira.
Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad.
Ara que no hi és l'Arbusà, que és el que tenim a Los Angeles, ara ens punxa el Loquillo. En tot cas, gran cançó. Entrem en l'esprint final del Tot Costa. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Per parlar de tennis, amb el número 1, Jannik Sinner ja classificat pels vuitens de final de Wimbledon.
Sí, ha eliminat el jugador número 1 de 81 del rànquing, el nord-americà Brooksby, 3-16-0. També passa a vuitens Novak Djokovic davant del francès Rinderek, un Djokovic que iguala les 105 victòries de Federer a Wimbledon, mentre que l'espanyol Rafa Hoder ha caigut davant del japonès Mochizuki, que és el 151 del món, i també ha eliminat el rus Daniil Medvedev. El quadre femení, la número 1 mundial, Sabalenka, ha superat la letona Ostapenko en 2 sets. Ara s'ha d'enfrontar a Naomi Osaka, bon partit. I la nord-americana Pegula ha eliminat la gallega Bouzas per passar a 8 anys. I atenció, perquè Serena Williams està tenint un tracte de favor força destacat, reconegut això per la gent que gestiona el torneig, eliminada dels individuals i lesionada d'un genoll. La direcció està endarrerint el seu partit de dobles de primera ronda amb la seva germana Venus perquè es pugui recuperar. El partit està programat per demà a 4:45 de la tarda.
És curiós perquè Wimbledon, que és tot classicisme i que no acostuma a fer diferències amb ningú, em fa, i jo crec que fan ben fet, amb Serena Williams. I a la Fórmula 1 fa parada Silverstone aquest cap de setmana en la novena cita de la temporada.
Hi ha cursa sprint dins del programa del cap de setmana i la classificació sprint l'ha guanyada Lewis Hamilton en Ferrari, seguit a 11 mil·lèsimes pel líder, el pilot de Mercedes Kimi Antonelli. Demà, cursa sprint, apunteu a la 1 del migdia, a les 5 de la tarda classificació i diumenge a les 4 de la tarda, sempre horari d'aquí, cursa de Gran Premi.
Gràcies, Damià.
Adéu.
I abans d'acabar, ja ho sabeu, perquè així us ho ha anat explicant l'Ernest Macià, que el Barça de bàsquet està enmig d'una profunda reconstrucció de la seva plantilla, ha fet fora més de mitja plantilla, ja té uns quants jugadors fitxats de cara a la temporada vinent, i Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
L'últim crit en matèria d'incorporacions podria ser, i això per mi seria estel·lar, el fitxatge de l'alè del Baskonia, Lubabu Cabarró.
Sí, sí, després de la Copa ja va ser un dels jugadors més destacats de la Copa que va guanyar el Baskonia. Ja es va començar a parlar de que, bé, el Barça ja mirava de cara a la següent temporada el fitxatge de Lubabu Cabarró, que és un jugador de 28 anys i que, per tant, doncs, està a la flor de la seva carrera. És veritat que la que Tony Parker a l'Asbel Villarbén va dir jo seré l'entrenador, ha començat a obrir cartera i a fitxar bons jugadors perquè és el seu projecte i Lubabu Cabarró estava entre ells, però el jugador, de moment, sembla que té intenció de fitxar pel Barça i, per tant, està més ben posicionat. I també et dic un altre nom, que és el d'Isaac Bonga, campió del món amb la selecció.
Sí, sí.
Doncs aquest jugador que també està ben posat i que complementaria el Barça, diguem-ne, el set de nous fitxatges del Barça i deixaria pràcticament plantilla tancada.
Tot i que, corregis-me si m'equivoco, tant Lubabu Cabarró com Bonga serien alers 3 i sí, que això deixaria poques opcions a la continuïtat de Clyburn.
És així, és així. Sí, sí, això jo crec que li tanca les portes, però bé, caldrà veure que es puguin tancar aquests dos fitxatges. I en el cas de Bonga té 26 anys, vull dir que encara estem parlant d'un jugador més jove.
Ara ho estava mirant, Lubabu Cabarró és una mica més gran, de 31.
31, val. Sí, sí.
Però vaja, escolta, com diria Bilardo, fitxalo, claríssimament. Vaja, sí. A mi has aconseguit il·lusionar-me, i mira que amb el Barça de bàsquet últimament no és gens fàcil. Ernest, abraçada, gràcies.
Que vagi bé, una abraçada.
Dos minuts mal comptats i seran les 9. Dos minuts i comença un especial del Catalunya a nit, evidentment destinat a explicar-vos què està passant en aquest incendi al Baix Empordà i a les Gavarres, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Però abans d'acabar, Joan Fitó, remata-ho.
Doncs mira, agafo el guà del Macià avui, carta de comiat de Jan Vesely, era un secret a veus, va dir que plegava, el xec agraït al comiat que va rebre al Palau, diu en una carta a xarxes socials que no va poder controlar l'emoció en l'últim partit. Està jugant la selecció absoluta catalana de futbol sala, un amistós contra Galícia, a 5 pel descans, guanya 0-2 Catalunya. Per cert, Catalunya, que ha comptat la selecció amb el suport del president, ha viatjat amb la selecció Joan Soteras. Estava al vestidor minuts abans d'aquest partit. I encara una més de bàsquet, perquè
per
el català...
celebrar que el Suprem li dona la raó.
Sí, sí. El català Francesc Solana serà el director esportiu del Gran Canària, un Gran Canària que ha baixat a la Primera Federació. Solana començarà una nova etapa després de 16 anys al capdavant de l'Andorra de bàsquet.
Gràcies, Joan.
A tu.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Terré i el Marc Andrés pendents de les xarxes socials, amb el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5 i amb el Lautaro Quinteros al control central. Gràcies també, com sempre, a l'equip de realització del canal Esport 3 i especialment gràcies a vosaltres per ser-hi un vespre més. Nosaltres tornarem dilluns a la mateixa hora, però en un format més reduït. A partir de dilluns i durant algunes setmanes, tot costa de butxaca de 7 a 8. El mateix contingut, la mateixa qualitat, però en una mica menys de temps. Que passeu molt bon cap de setmana, quedeu pendents de l'antena de Catalunya Ràdio i aquest especial del Catalunya Nit amb tota la informació de l'incendi del Baix Empordà i de les Gavarres. Nosaltres us acomiadem fins dilluns. Feu molta bondat.